Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Tot a punt per al dispositiu especial de Mossos i Bombers de cara a la revetlla de Sant Joan de demà. A partir d'aquesta tarda es desplegaran més de 3.000 agents de la policia catalana que coordinaran tot l'operatiu de trànsit i controls. En paral·lel, també reforcen els parcs de bombers per poder afrontar possibles incendis. El responsable del grup operatiu dels bombers de la Generalitat, Sebastià Massaguer, ha parlat d'alguns d'aquests punts especialment sensibles des de la xarxa, bàsicament el litoral i els extrems del país, Cap de Creus i zona sud de Tarragona, sobretot pel vent, així ho ha dit.
És en aquestes zones que, on també són més sensibles pels vents, cal ser molt més curós i, sobretot, no pensar que el risc d'incendi és baix, ans al contrari.
Massaguer finalment ha demanat molta prudència a la ciutadania. I ara anem fins al Pirineu Lleidatà, al Pallars, concretament per detallar-vos que la Fundació Catalunya La Pedrera, entitat gestora, entre d'altres, d'equipaments del Congost de Montrevei i la Universitat de Lleida, ha renovat el seu compromís de col·laboració en l'àmbit de medi ambient. Ràdio Trem, Jordi Ubach, detalla'ns, bon dia.
Bon dia. La col·laboració entre les dues institucions es remunta a l'any 2013. Des d'aleshores, 139 alumnes han realitzat estades formatives de màster, especialment a la muntanya d'Alinyà, però també al Congost de Montrevei o a Montnatura Pirineus, a les Planes de Son. D'altra banda, dos alumnes han realitzat treballs de fi de grau o de màster vinculats a projectes de la Fundació Catalunya La Pedrera i 10 més hi han realitzat pràctiques formatives. Aquest any destaca la participació per primer cop de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida en el programa Joves i Ciència. L'objectiu és fomentar les vocacions científiques dels joves estudiants amb talent i interès per la ciència. La col·laboració de la UDL es durà a terme a les estades Montnatura Pirineus, al Pallars Sobirà, amb un projecte d'educació científica durant els mesos d'estiu.
I ara passem als esports, connectem amb l'anella mediterrània dels Jocs Mediterranis de Tarragona.
Jocs en xarxa.
Bon dia. Des de l'anella mediterrània, les competicions dels Jocs Mediterranis ja han donat el tret de sortida aquest matí, hores abans de la inauguració d'aquest vespre al nou estadi de Tarragona. Ja ha finalitzat la primera ronda classificatòria de tir amb arc a l'anella i en voleibol dos partits en joc, un en modalitat masculina al Tàrraco Arena, a plaça al Tunísia, Albània, on allí hi és el nostre company, el Joan Martín Clota. Bon dia, Joan.
Què tal? Bon dia des de l'ETAP, des de la Tàrraco Arena a plaça, on de moment el primer set se l'ha emportat Tunísia, amb un partit que ha començat molt igualat entre Tunísia i Albània, com dèiem, i que ara mateix doncs, els tunisians segueixen amb la superioritat, porten 5 punts en aquest primer set que s'està disputant en aquesta Tàrraco Arena a plaça, on de moment el que podem veure són molts observadors per part de la resta de seleccions apuntant-se a qualsevol detall d'aquests dos equips que han començat aquesta competició de voleibol masculina i que seguirà a partir de la una i mitja amb més enfrontaments. Hem de dir que la selecció espanyola no ho farà fins, en aquest cas, la femenina demà diumenge, i dilluns ho farà la selecció masculina en aquest escenari especial per la ciutat de Tarragona.
Gràcies, Joan. I també estem pendents del Serrallo, i és una altra partida en joc, en aquest cas en modalitat femenina, on el Turquia de moment està avançant per un 7-0 a Bòsnia. També en futbol a Calafell, partit en joc. Tenim en joc aquest Itàlia-Marroc, on de moment guanyen els marroquins per 0-1. I a més, avui divendres és dia d'inauguració al nou estadi de Tarragona, pendents d'aquesta inauguració, on ja tenim dos artistes confirmats, Antonio Orozco i Lucrecia, que hi seran en aquesta gala a partir de les 9 de la nit al nou estadi.
Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 en xarxa.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat amb la millor música.
Aprile, Joieria Fiona, Desigual, Boutique Vilabrú, Òptica L'Escala, Calçat Susi, El Centre, La Tortuga Blava, Itzi Bitsi, Casual Shop i Nina Costa. Aquests establiments desfilaran a la segona Fashion Show. Fins aquest dissabte, comprant en aquests establiments, participaràs en el sorteig d'un paddle surf i 500 euros en tiquets per compres. El dia 30, 30 anys de l'Obert.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Ara són les 11 i 6 minuts del matí. Molt bon dia. A l'Escala engeguem Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Des d'ara fins a la 1, amb una veu que no és l'habitual, Joan Brugués, el tenim ja d'una revetlla avançada i cap al nord de la península, per a una mica la fresca. A un indret que segur que fa una temperatura una miqueta, en si més no, més fresca que la que tenim aquests dies a l'Escala. Autènticament sufocant, autènticament de ple estiu. Ara mateix a l'Observatori del Club Nàutic a l'Escala la temperatura ambient és de 26,3 graus i a l'Observatori de la Closa del Llop ara mateix la temperatura és un grau més alta, 27,4. Avui amb un cel una mica més emboidinat, però amb una temperatura que està fent allò que es diu, està fent tope de cara a l'estiu que tenim per endavant. Som divendres 22 de juny, Sant Paulí de Nola i Sant Tomàs Moré. Aquesta quasi horeta que tenim per endavant, fins a arribar a les 12, farem una ullada a les emocions, aquella secció de la Montse Hidalgo, que avui em va dedicada a un tema com és el de la mare controladora. Recuperarem una secció que s'emet habitualment els dijous, però que ahir no vam poder escoltar, com és el temps de terra, amb l'Edu Cid i en Pere Puigverd, dedicat avui a la fruita de pinyol. I encara abans d'arribar a les 12 parlarem de música i d'aquesta programació que s'estrena avui al vespre, l'Alfolí de la Sal, música d'arrel, amb el lema amb arrel, o d'arrel i amb salero. D'arrel i amb salero. Primer concert d'aquest cicle, Jaume Arnella, acompanyat tant de Ferran Martínez a l'acordió. Obrim, doncs, i engeguem amb Montse Hidalgo a la secció d'emocions, els divendres, acompanyada de l'experta en psicologia social Maria Palacín, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups, que avui explica les característiques de les mares, allò que se'n diu castradores o controladores.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Es projecten els fills als objectius no aconseguits pels pares? Avui parlarem de les mares d'artistes, de mares controladores, seguint els personatges de la pel·lícula Black Swan, Cisne Negro. Maria Palacín, especialista en psicologia social i directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, què tal?
Gràcies, bé, aquí.
Se n'ha parlat molt de les mares dels artistes. És més habitual que siguin mares que pares qui s'involucren a les carreres de les seves filles i dels seus fills?
Sí. Sí, sí. Tenim moltes a la nostra història recent.
Doncs anem a conèixer una mica més la mare de la Nina, la ballarina de la pel·lícula, que va més enllà.
Es tan rosáceo, qué bonito.
Bonito. Te noto de buen humor.
Me ha prometido más papeles de solista esta temporada.
Ya es hora de que te los den. Llevas tiempo con ellos. Y eres la bailarina más entregada de la compañía. Arriba. ¿Qué es eso?
¿Qué?
Esto.
Nada.
¿De verdad no quieres que te acompañe? Mi dulce niña.
La tracta com una nena petita? Per què?
Totalment, totalment.
Et dono, però et trec. Et cuido, però et faig malbé la vida. És un tipus de mare així, una mare castradora, una mare que necessita controlar per invadir la vida de la filla, perquè és una manera de fer la seva vida. I ella cau, és la complementació necessària, no? El tenir una mare d'aquestes amb una filla com ella es dona una sincronia perfecta en aquesta relació, que és una relació totalment patològica per una i per l'altra. La mare, com deies, dona suport a la seva filla, però a la vegada també l'alerta de les limitacions que té.
Te esfuerzas demasiado. Todas tenemos días malos.
Pero si esa chica no hubiese interrumpido.
Seguro que no lo hizo a propósito. ¿Recuerdas cuando empezaste? Si no te hubiera acompañado a tus clases, habrías estado completamente perdida.
Hablaré con Leroy mañana. Le diré que ya estoy preparada.
No hace falta que mientas. No creo que le convencieras. Oh, cariño. Ya sé que estás decepcionada. Ocurre cuando te vas haciendo mayor. Se sufre más presión. Oh, Dios, cómo te entiendo. Pero no le des tanta importancia. Pase lo que pase. Seguramente bailarás el paso a cuatro otra vez. Es un papel maravilloso. O tal vez seas uno de adultos. En cualquier caso, deslumbrarás.
No sé.
Lo verás todo mejor por la mañana.
Una mare que li recorda que la seva ajuda ha estat valuosa. Això és el que faria qualsevol mare?
No. Una mare egoista, una mare que confon l'estimar amb donar recursos, ho faria. Una mare que està més centrada en que no se'n vagi la filla, tenint una obligació, tenir una tasca a fer, en no perdre la seva funció, més que en donar a la filla recursos. Donar recursos a l'altre és un esforç en benefici de l'altre, i això és el que no està fent aquesta mare. Aquesta mare està creient que dona recursos, però se'ls està donant amb ella mateixa i està, d'alguna manera, limitant a la filla, fent-la petita, invaint el seu espai, fins i tot amb la seva pròpia intimitat.
El control de la mare sobre la carrera de la filla també és total, i la noia fa de tot per fer feliç la seva mare.
Mi hija, la reina cisne. És tu favorita, de vainilla con relleno de fresas.
Oh, mamá, ponme solo un trocito. No, eso es demasiado.
Vamos, tenemos que celebrarlo solo esta vez.
Mamá, tengo la barriga revuelta.
¿Está bien? Vale, la tiraré a la basura.
No, mamá, no, lo siento.
Es que... estoy tan orgullosa de ti.
Tiene muy buena pinta.
I la filla canvia d'opinió perquè la mare no s'alteri.
Doncs al final es menja aquesta tarta perquè és un xantatge emocional en tota regla. La mare fa tot el que pot perquè aquesta filla no es rebel·li. I justament aquesta rebel·lia, aquesta rebel·lió per part dels fills amb una edat és del tot necessària. Segurament no és la millor època pels pares i mares, però sí que tu has de fer que aquesta rebel·lió sigui del més natural possible i de la forma més positiva pels fills. Però quan aquesta possible rebel·lió, no vull pastís, em fa mal la panxa,
i ell automàticament vol tirar-ho a la basura com una manera de mira quina cosa m'estàs fent fer en lloc de... m'he gastat els diners en comprar aquesta... No, tot aquest missatge està en aquest gest de tirar la tarta. I la filla acaba caient en aquest xantatge. Els pares, les mares, tenim molt de poder sobre els fills i els podem usar molt amb el nostre benefici. Hem d'anar molt en compte, no? I per rematar una cosa, dir-te que aquest sistema de família és molt tancat, és una mare i una filla, és un sistema totalment tancat i molt dolent. Quan més s'obre un sistema, quan més entrades i més relacions té un sistema amb altres sistemes, més capacitat de salut física, mental, té aquell sistema. I en aquest cas és un sistema tancat, empobrit i un sistema malaltís.
La filla comença a qüestionar el control de la mare.
Es lógico que me preocupe por ti, nina. Te has quedado muchas noches ensayando hasta muy tarde. Espero que no se aproveche de ti, nada más.
No lo hace.
¿Bien? No quiero que cometas el mismo error que cometí yo.
Gracias.
No en ese sentido. Me refería a cómo afectó mi carrera.
¿Qué carrera?
La que abandoné para tenerte.
Tenías 28 años.
¿Y qué?
Solo eras...
¿Solo era qué?
Nada.
¿Qué?
Nada.
¿Qué tal tu piel?
Mejor.
¿Has dejado de rascarte?
Uh-huh.
Déjame ver. Quítate el jersey.
No.
Controla el que fa, amb qui va, què menja... Això és un comportament patològic.
Totalment patològic. És una mare castradora, una mare controladora, correctiva, totpoderosa. Té el poder sobre la filla. La filla li dona aquest poder. El problema està en la relació. Aquesta manera d'actuar sobre la filla la fa cada cop més petita, més dependent, més falta d'autoestima, falta d'autoconcepte, rua, perquè controla, no seràs capaç, no podràs, això no ho podràs fer, no tens la possibilitat o la força o l'energia per fer-ho. Llavors, aquest missatge va calant de tal manera que finalment estàs en les mans d'una persona així, que pot ser la teva mare, però aquest aprenentatge que fa aquesta noia amb aquesta mare, o podia ser amb un pare, la pot tenir amb qualsevol altra figura d'autoritat.
La noia, que li retreu que la tracti com una nena de 12 anys, acaba parant-li els peus.
Has estat arañándote toda la noche.
¿Dónde está mi reloj?
Ah, no te preocupes por eso.
¿Qué hora es?
Shh.
Estreno esta noche, tengo que...
No te preocupes. He llamado al teatro y les he dicho que no te encontrabas bien.
Tengo que ir.
No,
¡suéltame!
Te quedarás aquí hasta que te encuentres mejor.
¿Dónde está?
Ese papel te está destrozando.
Aparta.
¡Nina!
¡Aparta!
¡Ha sido de mi dulce niña,
eh! ¡Puta chiflada! ¡Se ha ido!
¡Ah! ¡Nina! ¡Nina! ¡No! ¡Por favor! ¡No estás bien!
¡Suéltame!
¡No vas a poder!
¡Ana! ¡Soy la reina cisne! ¡Tú nunca llegaste a nada!
¡Nina!
La mare decideix per ella, però la noia acaba enfrontant-s'hi per escapar del control.
Sí. Aquest paper, el signe negre, li serveix per fer front a la seva mare. És a dir, que és capaç d'enfrontar el seu propi conflicte intrapersonal, la seva vàlua, per fer i posar i explicitar aquest conflicte interpersonal, que és el conflicte amb el poder, amb l'autoritat, la rebel·lió necessària per ser una persona independent, no? Independent cognitiva i emocionalment. I ho aconsegueix, però a quin preu? Quin preu més car, de vegades?
La setmana vinent continuarem veient Black Swan, la pel·lícula del ballet del Cigne Negre. Maria Palacín, moltíssimes gràcies.
A tu, Montse, gràcies.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
levantarme de la cama y empezar. No liarme, no tirarme en el sofá. Apuntarme en el recuerdo, no olvidarme de olvidar. No olvidarme que te tengo que olvidar. Me he mirado del derecho y del revés. He borrado la memoria de la piel. He llamado a la cordura y me ha vuelto a recordar. No olvidarme que te tengo que olvidar. No me hundo, no me rindo fácilmente. Colecciono remos contra la corriente. No olvidarme de sacarte de los sueños. Y no olvidarme de olvidarte. Si te he visto no me acuerdo. Que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste. ¿Por qué llegaste? ¿Por qué te quise? ¿Por qué rompimos? ¿Por qué te fuiste? Ni cuando llegaste, ni cuánto te quise, ni por qué rompimos, ni por qué te fuiste.
Acabem d'escoltar No olvidar-me de olvidar, cançó de la Rosana, en aquest cas acompanyada de Carlos Rivera. Seguim endavant, seguim amb aquesta aigüera d'avui i posem-hi una mica de temps de terra, parlant avui de la fruita de pinyol. He docit amb Pere Puigverd, secció que habitualment posem en antena els dijous, de forma excepcional en aquesta ocasió la matem avui divendres. Se'n va, doncs, temps de terra.
Continguts en xarxa.
Temps de terra amb Pere Puigverd.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Que és així que aquesta és la proposta que els fem arribar cada setmana a través d'aquesta sintonia per parlar del temps i del producte amb la col·laboració inestimable des de fa ja un grapat d'anys d'en Pere Puigverd. Pere, benvingut.
Què tal? Encantat d'estar aquí i, bueno, les vegades que calguessin estaria aquí parlant del camp i del producte que de fet, em consta que molts oients els hi agrada.
Home, tu te n'has trobat algun, sí, no? Allò, sí, sí. La cua del banc,
sí,
o...
Sí, sí, no, no, els hi agrada de veritat que és una cosa que normalment no... Hi ha poca gent que en parli i a vegades surten males notícies i, per tant, està bé que donem una mica l'actualitat del camp i el que passa perquè la gent sàpiguen una mica què està passant. Com, per exemple, ara, no sé, aquesta setmana la gent se sorprendrà que un quilo de plàtans de Canàries pugui valguer 4 euros.
Sí, senyor. Llavors, què ha passat?
Ha passat que no n'hi ha. No n'hi ha.
Perquè se l'emporten tot fora o
no,
és
no,
que han tingut una mala
collita? Ha baixat una producció mundial. Com que cada vegada hi ha més gent que consumeix plàtan de Canària en contra de banana, doncs fa que pues, no n'hi ha. No n'hi ha suficient per la demanda. I bé, allò que dèiem, no?
Home, és que els de fora, quan proven el plat de Canàries i proven la banana, la diferència
allò
és notable.
Allò que dèiem un dia, anem matant els productors amb uns preus, com per exemple jo recordo que el plat no fa 2 anys valia 60 i 70 cèntims, i em diràs tu què li quedava en aquell productor. Es van matant els productors, es van matant les empreses productives que van fent aquest producte perquè no tenen marge de benefici. És el que està passant ara amb el producte de pinyol, que és el que volia parlar una mica, doncs, fer la comparació entre les coses que van arribar a un punt tan barat que a la mínima que falta una mica, llavors el preu es dispara, perquè no hi ha suficient producte al mercat. Doncs amb la fruita de pinyol veurem què passa aquest any, però portem 7 o 8 anys. Aquest any ja es va esfonsar el preu de les cireres quan hi va haver la puja. La gent diu, però per què van tan barates? És a dir, van gros... poden anar entre 30 i 60 cèntims.
Jo vaig llegir que t'havien pagat a 35 cèntims.
30, 35, 40...
500 quilos.
Sí, sí. No, no, i molts més quilos.
No,
un euro,
que
euro, 60 cèntims...
Vull dir, 500 quilos havien pagat a 0,35
sí,
cèntims.
Sí, 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 és el més barat de tots els que ens han pagat. Però perquè veig que no era una... Home, és una cirera escarosa, una cirera podrida. No, no, la cirera que la vam portar nosaltres al mercat...
De taula.
Era una cirera maca, mitjaneta... Però què passa? Que quan hi ha un problema al mercat que arriba cirera molla, a algun lloc cirera molla, els preus s'esfonsen, i llavors la gent que compra cirera, pues, tot arriba al mateix preu. És a dir, si compren, diu, la gent intenta demanar 1,50 euros, 2 euros, que són preus irrisòrics, miserables, i no, no, barato, barato, barato. I què passa? Doncs que llavors el preu... el mercat s'esfonsa...
Sí, però escolta, mira, jo, com que això va passar, ara expliquem, la setmana passada.
Sí.
Jo ho vaig veure i vaig dir, doncs mira, allò que... I tu ja saps que jo sóc empíric...
Sí, t'agrada...
I m'agrada l'experiència. A veure, vaig a constatar què ha passat al mercat. Clar, el mercat per sota de 2 euros no la vaig trobar i dic, a veure... I l'han pagada a 0,35.
Sí, i el més car 0,80, imagina't.
Clar, de 3...
És un 1000%.
A 5 euros.
O 1.000 o 2.000%.
Clar, dius, la pregunta és aquella que ens fem els catalans. Tu, qui s'ho embutxaca, això?
Bueno, això s'ho embutxaca el que la compra barata així. No, no, ni el majorista. Pot ser que hi hagi algun majorista que ho desconec amb mala praxis, és a dir, que et digui que l'ha vengut a 30 i en realitat l'ha vengut a 60 o l'ha vengut un euro. Això també s'ha donat el cas. Però el que abusa... és aquell que jo en dic rebentamercats, que són la gent que va amb un majorista que té molta cirera, com que el majorista no té res a perdre perquè va a comissió, diu, o la tinc que llançar demà, o demà passat, o la venga 30. Bueno, la venga 30. És a dir, el que rep el pobo és el pagès, el que va, o la cooperativa, o l'empresa que l'ha empaquetat i l'ha portat. Perquè penseu, 30 cèntims, dius, bueno, doncs el que tu venies a dir, no? El consumidor la trobarà un euro.
Home, 30 cèntims?
O 80.
Pere, no heu pagat ni l'aigua que necessiteu per regar?
No, 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 que va, ni el collir...
No, ja no dic el collir, ja no dic la mà d'obra.
És a perdre 1,50 euros el quilo. És a dir, enviar aquella cirera, millor que hagués quedat a l'arbre, però el problema que passa això és que quan
ui,
tu...
i si no la portes? Mira, ara dic, no sé, allà
bon,
hi havia...
Tot una setmana no he
quilos.
Portat. Tot una setmana no he
quilos.
Portat.
Dius tu, doncs en fem marmelada aquest any.
Sí, però la marmelada què passa?
Que... te dura 5 anys o 6 anys.
O més, o 10, i no es pot... No es pot engolir tanta marmelada. És a dir, aquí no hi ha fàbriques que consumeixin tants quilos. És a dir, nosaltres collíem aproximadament entre 400 i 1.000 quilos diaris, fins a 2.000. Aquests quibus els culls amb una perspectiva que com a mínim et pagaran a collir-la, no? I la caixa. Però resulta que quan està al mercat no et paguen ni això. Llavors, què hem optat ara? No collim. Només collim perquè necessitem i es fa molt bé a l'arbre. Perquè, esclar, no val la pena collir-la perquè et passi això. Llavors, avui m'ha trucat un d'aquests que li vaig portar la cirera de 30 anys, diu, sembla que el mercat reacciona. Però, a veure, sembla... pot ser que en comptes de 30 valgui 60 cèntims.
Escolta, per cert, que fas allò de que la gent que vingui a casa teva la pots recollir, no?
I tant, això sí. Durant aquests dies han vingut. Aquest diumenge passat van vindre un munt de gent i ho acollien ells, els hi cobràvem un euro aquí avui, encantada la gent,
mare
i encantada nosaltres. Ja està, per en comptes que es faci mal bé l'arbre, doncs ho acollien.
Home, que se l'emporten
sí.
allò
sí,
per sota del preu del mercat com a mínim
no,
dos
i sobretot
euros.
Que poden menjar tanta com volen, poden disfrutar, és una cosa que en Rafael Nadal ja ho sap, que ha vingut algunes vegades a collir i disfruto com...
jo també,
com un d'allò. És a dir, és maco.
Que s'ho passen la mar de bé.
A veure, és un sacrifici per mi, perquè els tinc que acompanyar, però com que...
va, que ja et convé caminar.
M'agrada, m'agrada.
A tu ja et convé caminar.
M'agrada i em fa il·lusió, i això allò a llarga crec que ho farem amb tot.
Escolta, és que, mira, jo anava aquí a veure si els pagesos del meu país d'una vegada aprenen la lliçó. Home, us hauríeu d'ajuntar. I com que el mercat, deixa'm dir, us fa la guitza, fer-li vosaltres la guitza al mercat i dir, doncs, miri, aquesta setmana no proveïm d'això i ho venem a casa nostra. I el que vulgui venir a buscar-ho, que ho vingui a buscar i s'ho portarà a preu de cost. I, clar, en quant al producte d'aquí no arribi a Mercabarna, doncs algú començarà a dir què passa amb el producte de proximitat,
sí.
que hagin de menjar producte de 200 o 500
a veure, o
600 quilòmetres.
El problema és que produïm tant que no vagi... és inviable. La gent d'aquí no som capaços de consumir ni un 20% de la fruita que produïm. És a dir, va a Mercabarna, perquè a Mercabarna hi ha molts compradors italians, francesos, que van a buscar el gènere. Aquí està el problema. Jo crec que això...
reparteix targetes perquè vinguin a casa teva,
hauria,
home.
Hauria de ser que aquestes grans corporacions... perquè si no portem nosaltres, qui porta cirera? Les cooperatives del Valle del Jerte. Aquestes han envaït el mercat. I aquestes fan una cosa. Diuen, o es ven aquest preu o no es ven. I té nassos que la gent, per ser una cosa que ve de fora, doncs paguen més. O d'aquí s'atreveix tothom a pagar menys.
Jo hi ha coses que no entendré.
Ni jo.
A veure,
ni jo.
Fes-me la travessa. Què passarà amb el préssec, les nectarines...
Mira, jo...
perquè està començant
sí,
ara.
La nectarina veig una... resulta que molta gent ja a l'arrencada veig més bones perspectives. Perquè després de perdre tant de temps, sembla que va millor. El préssec sembla que va alguna millor. Això, a veure, està passant, i si ara en aquests moments el mercat estava esfondat fa un any i fa dos i fa tres, en aquests moments està a uns preus no molt cars, baratos, diria, però no està ruïnós. Jo crec que aquest any pot ser, en préssec i nectarina, podríem salvar el mobles.
Escolta, que em diuen que un any més el que està triomfant és el paraguaio, eh?
Sí, el paraguaio està... però fixa't tu, de tots els de pinyol és el que va més barato. Perquè és el que se n'ha plantat més quantitat. És a dir,
que...
és el que se n'ha plantat més quantitat, i per tant...
ara ens estem riguent, però és que és veritat, i no és culpa del pagès.
Quan una
pagès
cosa... quan
veu
una...
que un producte té sortida...
planta, però és que això,
però això és allà recorregut.
10 anys, i al cap de 10 anys resulta que això ho ha pensat tothom, i llavors el mercat s'infecta.
Quina vida té un arbre fruiter?
Home, 20
de
anys.
De producció com a Borta.
20 anys, 25, 30, pot viure, però avui dia moltes...
en quatre... rendiment òptim uns 10-15 anys.
Sí, no? I molta gent els arrenca abans perquè surten varietats més modernes. Perquè potser ara sortirà un préssec que serà lleig de collons,
però serà
però que
boníssim.
Serà boníssim i que la gent, com vostè deia, aquest preso se'n recordarà de la seva mare, ja. De tota la seva vida, de la seva àvia, i dirà que aquest préstec sí que és bo. Pot ser que passi, pot ser que passi, perquè molta gent ja està canviant el xip. I ara ja, si una cosa ho troba bona, ja se vin refot que sigui lleig. Encara hi ha molta gent que compra per la vista.
Encara present unes nectarines que em vaig menjar a casa teva.
Sí, aquelles tan lletges horribles.
Com melons de grosses,
sí, sí, sí.
Que amb una ja diria la gent... Has berenat i has sopat.
Parles d'aquelles grosses que són molt bones.
Allò és però jo
parlava d'unes de blanques que vindran ara, que són molt lletges.
Que, sí, home, que també són bones.
Són bones, però
o,
bé.
O la pruna aquella de...
Allargada, que la tindrem la de... aquest cap de setmana.
Colló de...
Sí. Colló de mico, sí, o de colló mico, de frare, sí, colló de mico.
Sí, que és, allò és bestial.
Una pruna allargada...
Dir, quan la gent provi aquella pruna, sabrà el que és la pruna.
Pruna de Sant Joan, se'n diu. Pruna de Sant Joan. És una pruna molt estacional, que ve uns dies, molt poquets dies. I aquí està la cosa.
Doncs allò que s'acompleixin com a mínim els designis en la fruita de pinyol és el que desitgem.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs vinga, hi posem cireres, que està molt bé de preu. Sí, sí. Albercocs, que albercocs, també estan
sí.
bé de preu.
Préssecs paraguaios o nectarins, el que vulgueu, totes les mateixes famílies, i també prunes, perquè ja n'hi comencen a haver, com molt bé ho has dit, que aquesta setmana comencem les prunes aquestes tipus allargades.
Bueno, jo és que m'hem recordat, que com que sé que és per als vols de Sant
i
Joan...
I les mirabolà, ja n'hi ha també en el mercat, aquelles groguetes petitones, comencen les primeres roses, vull dir que ja hi comença a haver pinyol. Molt recomanable. Verdura ha baixat una mica de preu, amb el cabó. Les mongetes estan més bé de preu. Pastanaga, carbassó, cogombra i tomates.
Molt carbassó hi haurà aquest any,
sí.
Us ho aventuro.
I molt bé de preu, val? Doncs, en principi, jo crec que amb això podem fer una cistella econòmica. Hi ha algunes coses que segueixen molt cares, ja us he apuntat abans, que és el plàtan. No en compreu, espereu una mica. Trobareu potser d'aquí uns mesos a meitat de preu o menys. Si necessiteu un, feu-ne poquets.
Si necessiteu potassi, escolta...
No, és que hi ha, inclús hi ha parades...
Hi ha un munt de plantes i vegetals que tenen... sí, home, que els esportistes del potassi.
Sí. Escolta,
hi ha fruites que porten 5 vegades més potassi
home,
que en el plàtan.
Quan està bé de preu, doncs sempre ho recomanem. Però ara està tan car que... almenys advertim, no?
Ara teniu producte de la terra...
I molt bé,
i molt, en el moment
i molt
més
bé de preu.
Doncs espera, que ho deixem aquí. Tornem la propera setmana, per cert, en el darrer espai.
Sí, senyors.
Continguts en xarxa.
Escoltàvem els nostres companys Edu Cid i Pere Puigverd en l'espai Temps de Terra. Hem sabut una mica més de les fruites de pinyol, de l'estat de la qüestió, de com va aquesta temporada i què hem de posar al cistell quan anem a mercat. Amb això ens hi picaran aviat 11:45. Hi tenim temps per parlar de música. Per parlar de música d'arrel i música amb salero. I és que aquest vespre comença a l'Alfolí de la Sal aquest cicle, que porta aquest títol, d'arrel i amb salero, que ha coordinat en Ramon Manent. En Ramon el tenim avui a l'estudi. Ramon, què tal?
Molt bé, molt bé. Què tal?
quasi bé. O prop de bé.
Gràcies, bé.
Jaume Arnell avui, Artur Blasco la setmana vinent, Xavi Múrcia la segona quinzena de setembre i Ballaveu per arrodonir aquest cicle que ens aporta una mica de llum amb aquest estil de música que teníem una mica aparcat a l'escala, no?
Sí, la motivació de crear aquest cicle ha estat el d'això, el de donar visualització, que es diu ara, a uns artistes que no són massa mediàtics, que no corren molt per les televisions ni per les ràdios, però que han fet i estan fent una gran feina pel que fa a la recuperació de la música d'arrel, la música tradicional, la música folk, es pot dir de moltes maneres, però la música més arrelada a la nostra cultura. A l'escala no hi havia cap espai on això es pogués mostrar i acollint-me doncs a l'oportunitat que dona un espai com el Folí de la Sal, que és un espai amb uns espais no massa grans, més aviat que permeten una certa intimitat i que poden facilitar molt la comunicació entre l'artista i el públic, vaig fer aquesta proposta, que va ser molt ben acollida, de fer aquests petits concerts de petit format amb un artista o dos, amb poc instrumental i amb poc d'allò, en el que la cançó, la paraula, fos el protagonista principal. És a dir, donar un aparador en aquests grans artistes, grans treballadors de la cultura popular, poc coneguts, i donar-los un àmbit on la comunicació del que ells fan pugui ser molt ben acollit, molt ben rebut per la gent que s'interessi i pels que no ho coneguin i puguin acostar-s'hi per conèixer una mica millor tot aquest treball, que és un treball ingent, que especialment el d'avui, en Jaume Arnella, i el de divendres que ve de l'Artur Blasco, són realment gegants, són monstres de la recerca, de la recuperació de material tradicional, i que han fet moltíssima feina i que encara n'estan fent, tot i que són gent molt gran ja, però que l'edat no els priva de mantenir l'energia grandiosa per seguir comunicant el seu saber.
Es veuen com dos blocs, no? Ara al juny, dos monstres, dos grans d'aquest estil de fer música, com en Jaume Arnella i l'Artur Blasco, i al setembre, un cop passat tot el garbuig de l'estiu, noves maneres de fer amb aquestes eines. En Xavi Múrcia cantant o dient Vinyoli, i en Ballaveu, Flors i Violes, que és el títol de l'espectacle que portaran.
Sí, exacte. En el disseny del discurs, del cicle, hi ha present aquesta base del discurs, que és que la música tradicional no és una cosa antiga que està en un aparador o en una vitrina plena de pols, sinó que noves generacions poden assumir-la també per expressar les seves ganes de dir coses i d'expressar-se i de comunicar. En aquest sentit, els dos primers concerts són d'aquests dos grans elefants, per dir-ho d'alguna manera, o petums de la música tradicional, com són Jaume Arnella i l'Artur Blasco, i en canvi al setembre tindrem gent més jove que, adoptant el mateix llenguatge, ho mostren, diguéssim, això, amb més joventut, no? amb un aire més fresc, potser, tot i que els petums també són molt fresques, eh? Si teniu ocasió d'anar al concert, veureu com amb 75 i 80 anys, com tenen, es pot seguir sent una persona molt fresca, comunicativament parlant.
A veure,
I els del setembre, doncs, són en Xavi Múrcia, que és un noi que ha treballat moltíssim amb la música tradicional, però en aquest cas es dedica a un poeta, a Joan Vinyoli, sobre el qual va fer un disc excel·lent, un disc molt bo, que malauradament se n'ha parlat poc, però que té una gran categoria, i tindrem la sort de poder-lo contemplar i compartir amb ell el seu treball en un espai petit. Els Ballaveus són un grup que centren la seva manera de fer el ball amb la dansa, però en aquest cas es limiten una mica i ofereixen el seu repertori com a forma de concert.
Va, doncs posem-hi una mica més de forma, perquè acabo de trucar amb una persona que se l'ha etiquetat de gran, de petum, d'elefant, de monstre, de fresc. Jaume Arnella, bon dia, benvingut a la ràdio.
dia i bona hora. Què tal? Com anem?
Quasi bé, dèiem.
Estic deprimit, eh? Perquè aquí només he sentit, o sigui, no tenia veu ni vot jo encara. Però he sentit aquí, sí que tenia oïdos, i he sentit que si no sóc fresc, que si sóc vell, que si, ah, que si no vaig enlloc, que no vaig ni amb rodes... Home, una mica de compassió, no? Que tinguem una edat... Però...
També us han dit que sou, bueno... que sou un monstre, això fa una mica de por... Que sou un elefant.
I un monstre, figura't, m'han dit monstre. No, jo és que... I escolta, jo sóc què? He de posar una demanda, eh?
Mira...
Jo ens aviam aquí el jutge de la mamada, no? Bueno, deixem-ho estar,
Ja, home, jo no sabia que m'escoltaves.
Estic molt content de sentir-te aquí, sí. de sentir aquí, clar, la veu des de l'escala. Mare de Déu.
Mare de Déu.
Bueno... Jaume, jo recordo que ara fa just 10 anys... aviat farà 10 anys, encara no els fa, jo recordo, i deu ser l'última vegada que us he vist actuar, disculpeu-me, perquè ja fa comença a fer dies, i va ser en la primera edició del Festival Portal Blau, sí. A l'escenari de la plaça Víctor Català, Jaume Arnella i Ramon Manent, amb un concert que es va definir com Dos Cantadors.
Sí. Sí senyor, me'n recordo perfectíssimament i amb molt bon record, tinc bon record d'aquell concert. Mm-hmm. Ja ho crec.
Bueno, aquell dia posàvem en comú que Jaume Arnella cantava romansos a la ràdio amb en Jordi Margarit de bon matí, el cap de setmana a RAC1, i aquell temps en Ramon Manent feia el canta notícies a Ràdio L'Escala. Dos cantadors...
Sí, senyor.
Dos cantadors de música popular que cantaven l'actualitat a través de la ràdio. I això ho posàvem en valor i en comú. Encara ho feu a la ràdio, Jaume?
Sí. No. A la ràdio ja no ho faig. Em van agrair els meus serveis i van dir que buscarien gent més jove. Bueno, i ja està.
Sempre t'ataquen pel mateix cantó, Jaume.
Em sembla que el programa ja no ho fan ara. Però, bueno, perquè el Margarit tampoc hi és. I bueno, ja se sap. No sé, aquestes coses així de l'avantguàrdia,
Sí, sí. Bueno, aquí tampoc, Aquí el cant de notícies també es va... extingir, i també...
Sí, li vam agrair molt els serveis en Ramon.
Sí.
Ja ho hem intentat algun cop, ja m'agradaria tornar-hi,
Passa bé, És aquesta cosa creativa de que, per una banda, dius, ostres, et sents forçat, dius, perquè ara has de crear, i si puc, si no puc, i després quan ho has fet, oh, que content que estàs,
Sí.
Perquè sembla a vegades que aquesta gent, aquests senyors del folk, que n'hi ha de molt veterans, n'hi ha de no tan veterans, sembla que sempre canten cançons de bandes, i no és pas veritat, això.
Bueno, també el Mozart és de bandes, però és que maco que és el Mozart.
Sí.
I després resulta que hi ha uns sentiments que reflexen unes cançons i que aquests sentiments tant els tenia l'Ulisses, allà a Grècia, com els tenien els nostres rebesavis, com els tenim nosaltres. Són els mateixos. Aquesta atracció, aquest voler volar i aquest trobar-te una mica impedit per la realitat, però que tu tens ganes de volar. I això, quan s'expressa amb una cançó, és una cosa extraordinària.
Amb una cançó s'expressen coses dolces, coses bones, però també coses no tan dolces, diguem-li que fins i tot aspres.
Sí, senyor.
Cançons àspres i de mala petja és el títol del que cantareu avui.
Sí, senyor, i es diu aspres i de mala petja perquè, com tots molt bé sabeu, la definició... són unes cançons de la Garrotxa, rutxines, i la definició de Garrotxa és terra aspra i de mala petja. I com que la majoria d'aquestes cançons que cantarem avui són carrotxines, doncs són cançons aspres i de mala petja. I llavors és mirar de cantar, veure, posant-se en la pell una mica dels nostres avis, vull dir, quines cançons cantaven i per què. I llavors hi ha coses que ens hem de sentir culpables, però que hem de reconèixer que els nostres avis eren uns masclistes, saps tu?
Sí.
Però també resulta que hi ha cançons en què les dones planten cara, i aquestes cançons s'han de reivindicar i s'han de tornar a cantar. I en cantarem algunes d'aquestes avui també.
Els nostres avis eren masclistes. Mireu, ens ho serviu en safata. Perquè ahir, o avui, el tema més d'actualitat o de primera línia en tots els mitjans de comunicació és la posada en llibertat d'aquells bailets o aquells gamberros, digue-li com vulguis, anomenats la manada.
Sí, senyor.
I gent...
Doncs avui segurament farem una cançoneta dedicada a ells.
Va, doncs no hi fessin pas més voltes sobre el tema i emplacem a la gent a venir-ho a escoltar. Ramon...
Sí, que serà divertit, eh? Home, res de... O sigui, no és un funeral de tercera, això. No. Ni un funeral de primera.
Només faltaria.
És una missa d'en Perossi, que farem una cosa alegre així, eh? Amb olor d'espígol, ja veuràs tu.
Amb olor d'espígol, però tocant temes de veritat, eh? Que no tots són flors i violes i romaní. Que dels temes més aspres i de mala petja en surten músiques molt adients, diguem-ne. Ramon.
I qui tingui ganes de cantar, que també vingui, perquè també cantarem tots plegats, no només cantaré jo.
Molt bé.
Ramon, com ho veus, això?
Que sí, que és això. El títol del cicle ja ho diu, cançons d'arrel i amb salero, és a dir, el salero hi serà, oi, Jaume?
Sí, senyor.
Molt bé. A les 9 del vespre, els que us interessi i us faci gràcia, doncs... A l'Alfolí, fora al pati, que s'estarà fresquet, que és una novetat, és una prova d'espai nou que pot ser, em penso, que molt agradable.
Uh-huh. Ja ho crec. Doncs Jaume Arnella, moltes gràcies per haver atès la trucada.
Només faltaria, gràcies a vosaltres.
Ens veiem aquest vespre.
Molt bé.
I una estona o altra, us posarem un micro al davant per recordar aquell temps que cantàveu a la ràdio.
Molt bé.
Va.
Fantàstic.
Sí, senyor. Apa-la.
Fins ara. Fins aquest vespre. Adéu-siau.
A reveure. Adéu-siau.
Adéu, Jaume, adéu.
Bé, en Jaume Arnella, sigui per telèfon, sigui en directe, sigui en concert o en disc, en desprèn aquesta vitalitat, no? I el que significa o ha de significar aquest estil de música.
Uh-huh.
Feia molta incidència, jo, Ramon, en el fet que amb corrandes o amb romansos o amb cançó tradicional es pot cantar actualitat, cosa que a vegades, si ho mirem d'una distància, diem, ui, no, els del folk, això és cosa del passat.
No, ja m'ho he explicat molt bé. Els sentiments de les en relació al món, a la convivència, a la relació amb els altres, els sentiments han sigut sempre els mateixos. Han tingut diferents formes d'expressió, segons els costums, segons les modes, segons els mitjans d'expressió que hi ha hagut, però el sentiment que hi ha darrere sempre és el mateix, per tant, i a més, bueno, ho he dit molt bé, Mozart també és molt maco, no?, i també és molt antic, o sigui que l'antigor de les coses no serveix com a valoració del seu interès, com a experiència de vivència, no?
Abans de trucar en Jaume, explicaves una mica com va néixer aquest projecte d'aquest cicle. M'agradaria que féssim una mica d'incidència també en l'espai, la novetat que significa poder programar l'Alfolí de la Sal. Fa dies que s'hi fan concerts i s'hi han fet coses, certament, sí, però empaquetades en forma de cicle i amb aquest estil de música d'arrel no s'havia fet fins ara. L'Alfolí de la Sal. La sal de la vida, la festa de la sal, el salero,
sí.
Aquest ambient tot ha de confluir amb una bona proposta, i això d'aquest espai d'un centenar de persones màxim, perquè
sí.
Es farà la sala central, diguem, no? M'imagino.
El pati.
El pati.
Fora el pati,
directament,
sí.
El pati. Aquí caben una vuitantena...
80-90 persones, sí. Uh-huh. Sí. Doncs... Molt íntim, molt tranquil·let, diguéssim, però molt agradable.
Amb una mica d'ampliació, però no gaire.
Amplificació una mica, sí. L'escenari una mica aixecat, sí. Tot a punt serà, jo crec que és una situació de privilegi. El que pugui entrar-hi, i s'ho pot passar molt bé.
És entrada gratuïta?
Sí.
Imagina't, sí. Espebleu-vos, perquè no hi ha entrada anticipada.
Sí.
Per tant, qui primer arriba, primer seu.
Sí, jo francament estic molt il·lusionat, molt content i molt agraït al museu i a l'Ajuntament que han volgut, que han acceptat, han acollit molt favorablement la proposta. Em sembla que és una cosa bastant inèdita, bastant nova, i bé, aquest any és com una prova, és un test, veiem com funciona, veiem si té èxit realment i ens ho passem bé i té una bona acollida per part de la gent. I a veure, si pogués tenir una continuïtat per cada any, doncs jo estaria super... Jo estic molt il·lusionat, espero poder-ho realitzar tot.
Joan, penso que no podem acabar aquesta entrevista sense una mica de música. A veure, fer cantar en Jaume Arnella per telèfon, que ha sigut una mica forçat.
Bueno, ja ho has fet, eh?
Sí, però pensàvem en el so tan metàl·lic del telèfon. Tenim un parell o tres de discos gravats seus.
Sí.
Digue'm una cançó que tu sàpigues que està enregistrada d'en Jaume Arnella, a veure si la trobéssim.
Hòstia, ara sí que... N'hi ha moltes que m'agraden, quina et podria dir?
Ahir em van posar una, ara no te la dic, qui sap si la repetíssim. N'hi ha una que la canteu, els tres de ronda. L'heu cantada sovint.
La recepta de la crema, sí. Vale, doncs vinga, ja
mira,
està bé.
És la que van posar ahir, que no em fa res si la repetim.
No.
Si vos, una altra... que molts hem cantat de tota la vida, i el dia que ens vam enterar que era d'en Jaume Arnella vam dir, caram, vols dir, les rondes del vi?
Doncs també.
També colaria, no?
Sí, posa aquesta, va.
En la mesura que ahir vam escoltar la recepta de la crema catalana, avui posem les rondes del vi, que comença amb ambient ja de taverna, si un cas.
Molt bé, fantàstic.
Ramon, felicitats per l'iniciativa i llarga vida a aquesta arrel i celero.
Moltes gràcies, Abel.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
No vagis a la mar encomanar les penes, no vagis a la mar, les aigües em van plenes. Vora, vora del port, hi ha una vella taverna, vora, vora del port, un bar de mala mort. Ai, la, 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 la. Bota de rom i una altra d'aiguardent, una bota de rom i molta olor de gent. No siguis sol a veure ni sol a rumiar, no siguis sol a veure que el que et condemnarà. Ai, la, 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 la. Per companys i companyes, el segon anirà pels que els han crescut banyes. I el tercer, libació, a la salut dels pobres, no és amb mala intenció, deixem les sobres. Ai, la, la. Atents, amics, encara, el següent cop de vi, beneirem la mare, que tots ens va parir. La copa que fa cinc, pel gran pare Noé, la copa que fa sis, pel diable de cafè. Ai, la, 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 la. Serà buit, maleirem l'infern, la copa que fa buit, no sé qui deixarem. I el got de comiat el cantarem tots junts, el got de comiat, un requiem pels difunts. Ai, ai, ai.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. El dia 30 celebrem 30 anys de l'Aubet, segon Fashion Show, la desfilada del comerç de l'Escala. Dissabte 30 de juny a les 10 de la nit, la Riba es convertirà en una passarel·la de moda, models, música, color i molta moda. En acabar, balla a la platja per commemorar l'aniversari del comerç associat. 30 de juny, 30 anys de l'Aubet, comprant a l'Escala, guanyem tots!
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la